Ràdio Vilafranca.
Estrella de eterno fulgor. Quiero la copa más fina de cristal para brindar la noche de mi amor. Oye, quiero la rosa perlada de rocío, el mar, el sol y este cielo tan mío, para brindar la noche de mi amor. Quiero la alegría de un barco volviendo y mil campanas de gloria tañendo para brindar la noche de mi amor.
Cada setmana, els dimecres, a les 11 i uns minuts, els amics de Vinzeum ens visiten, tenen secció pròpia i fan una proposta musical per arrencar amb bon peu. Avui a l'estudi de Ràdio Vilafranca tinc d'una banda el Jordi Ribas, responsable de l'activitat cultural de Vinzeum. Bon dia.
Molt bon dia.
I també ens acompanya la representant dels amics de Vinzeum. Dolors, bon dia.
Bon dia, Sílvia.
Saps què m'ha passat, Dolors García? Bon
no,
dia.
No,
Dolors Bosch, em sap
greu. Veus? Per això estava dubtant. Perquè,
per això t'has quedat
així. Això d'haver-te de presentar quan no és la tertúlia literària m'ha descol·locat totalment.
Clar. Estic fora de lloc una mica,
Dolors
vaja.
Dolors Bosch, benvinguda. Representant dels amics de Vinzeum.
Gràcies,
avui,
Sílvia.
D'aquí dos dies serà la tertúlia a finals de setmana.
Sí, diumenge és la trobada anual dels amics de Vinzeum. I realment, a veure, jo voldria dir-ho així directament, que tenim un museu fantàstic i que hauria de venir tothom a veure-ho. O sigui, no, la crida és una trobada per amics, però que pot venir tothom. Perquè potser valdria la pena saber que el museu és una cosa oberta, que es poden fer moltes coses, i si estimes el museu, doncs t'has de fer amic. I si no et fas amic, has de venir. Has de venir a les activitats, a les coses que es fan, que se'n fan moltíssimes.
Ara estirarem aquest fil, però abans, a qui li hagi agradat la cançó.
Clar, clar.
Digue'ns alguna cosa, Jordi, que l'has triada tu.
Jo l'he triat perquè la Martirio em cau molt bé, sempre m'acompanya de fa molts anys i de tant en tant apareix com a veu oracular. I aquesta cançó, que és una versió d'una cançó que cantava la Chabela Vargas, on parla de la nit de l'amor, no? On hi ha una copa que s'omple i es buida, doncs em semblava que, precisament per celebrar aquest dia de l'amor dels amics, que precisament serà diumenge, aquell dia a l'any que potser els veiem tots de cop, o venen molts més de cop, no? Em semblava que era una cançó bonica, i per tant, nosaltres som molt poliamorosos, i per tant, els amics en tenim molts i molt diferents, i aquesta cançó m'ha semblat que era, doncs, que podia estar molt bé per fer aquesta crida, no? Que ja avançava la Dolors, a que els amics vinguin a Vinzeum, i una vegada a l'any, doncs, també ens agrada com que vinguin amb també potser em veu crítica, clar, em veu curiosa per preguntar què farem, no? Què millorarem, què podem, no? Què podem canviar, i això ens va molt bé. I per tant, per això també a la Dolors l'hem tornat a convidar que vingui a recordar això. Fem la broma que nosaltres li diem la presidenta, perquè el representant dels amics, com amb l'Àngels ja passava, no? Els diem la presidenta, la Dolors és la presidenta dels amics, però és la representant dels
exacte.
Amics, el
patronat. No, precisem-ho, eh?
Precisem-ho, perquè si no...
Sí, perquè si no, al final la gent s'ho creurà, i jo de presidenta no ho soc. No. Soc
ara algun oient potser s'estarà preguntant què és això dels amics de Vinzeum.
Clar, clar.
Els amics de Vinzeum. A més, jo moltes vegades quan us presento dic avui, dimecres, tindrem els amics de Vinzeum.
Clar, clar.
Però no
clar.
És el mateix.
Clar, clar. Els amics de Vinzeum és aquesta fórmula de, no, de fidelitzar o de formalitzar, no, una relació que va lligat a una quota anual, però que, com deia la Dolors,
és simbòlica.
És simbòlica i és una manera de donar suport a la institució. El Museu de Vilafranca, el Museu del Vi, ja tenia aquesta fórmula. Històricament és un museu molt participat, no?, per la societat civil, i això sempre ho recordem. Molts dels amics encara són històrics, perquè tenim amics grans, no?, que quasi no poden venir al museu, però són lleials a la institució i paguen aquesta quota. I sempre els ha tingut, i és veritat que amb el nou Vinzeum aquesta figura s'ha mantingut i s'ha renovat, perquè es veia que els amics de Vinzeum ho poden ser per moltes formes diferents, no? Perquè tenen interessos amb el vi, o perquè els agrada segons quin tipus d'activitat. O...
És clar, és que, a veure, les activitats són molt diverses, perquè, a veure, a part de que hi hagin tastos, que hi hagin presentacions de llibres, que hi hagin taules obertes del tema que siguin, hi ha un Mos Festival cada any, hi ha un Vilapensa cada any, hi ha un projecte per ampliar aquest tipus, diguem-ne, de trobades com més diríem, més tancades o més apuntades a un tema, en parlàvem, o sigui, a veure, les activitats que es fan són diverses, i després tenim una taverna en la qual hi podem anar a prendre una copa qualsevol dia, perquè estarà obert a partir d'ara, està obert a partir de dimecres fins diumenge.
Ja fa uns dies.
Sí, que,
sí, ja fa uns dies.
Amb el nou any ja hem canviat d'aquest
dia. I clar,
any.
Això, vull dir, és una manera com una altra d'anar allà, i ets amic i vas a prendre una copa en lloc d'anar a un altre lloc, te'n vas allà, que a més és molt personal, que ja atén molt bé. És diferent. O sigui, una cosa és que tu vagis a un lloc a prendre una copa, i sí que hi ha llocs que et diuen aquest o l'altre, però allà hi ha gent entesa que et diuen què vols veure? Mira, veu això, veu allò, prova allò. O sigui, és una altra manera de tractar. I no vull dir que no hi hagi lloc més que ho facin, eh? Però jo crec que Vilafranca potser és dels llocs potser únics que ho fan. Possiblement hi deu haver algú que deu dir no, aquesta... s'equivoca. És possible.
Clar, com a institució cultural ens convé molt, ens va molt bé tenir aquesta, no?, aquesta massa o aquesta multitud diversa d'amics diferents. No?
I són molts?
Sí, uns 250.
I ostres!
I a la modalitat individual o familiar. Sí. Aquests no són els amics d'honor. Els amics d'honor són aquestes empreses que paguen una quota més superior i amb altres prestacions, però els amics individuals o familiars són 250. I s'han mantingut, i és cert que no, hem tingut baixes perquè hi ha gent que, gran que ha mort i gent nova que ha vingut, i per tant són com còmplices, no? Que ens va molt bé per tenir, per saber que el que fem doncs interessa, i per tant...
Clar.
Jo crec que la Dolors és una bona representant en aquest sentit, perquè també és una persona
que creu molt.
Que ve, no?
Vaig a molt, pràcticament coneix. No vaig a totes, però quasi totes les activitats, podríem dir. Però ho feia ja abans, sí. No perquè jo ara sigui la representant dels amics, això ho sabeu vosaltres. Jo hi anava sempre. El que passa que en un moment determinat doncs, em van demanar i, bueno, i vaig dir que sí. Però, diguem-ne, no, o sigui, lo important és que hi vagis i que vagis amb el que t'interessa. Si no t'interessa una cosa, no cal.
Clar.
Però, precisament, s'han de fer activitats molt, molt diverses perquè hi ha gent que no li agrada el vi, però potser sí que li agrada escoltar amb una persona que ha fet, no sé, un llibre i per què l'ha fet i... que parli de vi o no parli de vi no és important, o sigui, està bé.
No és sine qua non per ser amic de Vinzeu.
No, en absolut. No.
Precisament, a mi una cosa que m'agrada molt recordar dels amics és que tenen entrada lliure al Vinzeu.
Clar, parlem dels avantatges de ser amic.
Sí, i aquest per mi és el més important, perquè és un museu, i ara que l'hem obert, doncs, ho tornem a comprovar contínuament, que necessita molt de temps, que no hi pots anar-hi una vegada ja està, perquè et quedes amb, no, amb ganes. I, per tant, hi ha molt de material, hi ha molta, no, moltes coses per veure, per llegir, per, no, per sentir, i, per tant, l'amic és aquell que pot entrar, no, lliurement i diu, avui vinc a veure una peça.
365 dies l'any.
Sí, i, per tant, això em sembla que és la gran avantatge, que això passa, doncs, també al MNAC, o passa al Centre de Cultura Contemporània, no? És aquesta porta oberta a venir a veure allò que fem. I, per tant, a mi, per exemple, una altra activitat que m'agrada molt, que fem molt pels amics, és us convidem a tornar.
Aquesta manera
que els amics tornin a venir, no? I tenen entrada lliure en aquesta activitat, perquè és una manera de, no, de donar contingut especial a aquestes persones que estimen el museu. I, per tant, aquest és l'avantatge potser més gran per mi.
Bueno, i precisament, vull dir, com que hi ha tanta peça, vull dir que en tant en tant vingui una persona que se centri en alguna peça concreta, et fa veure una cosa que potser tu ja has anat moltes vegades i no l'has vista. I, bueno, això, que és el fet de dir, doncs, a veure, què veus? Quina peça prefereixes, no?
Sí. O sigui, que això també s'ha fet. No?
O quin tema,
reflexió.
Exacte.
Sí, sí. Per tant, és com compartir allò que tenim, no?, de moltes maneres diferents. Després, és cert que amb aquest nou museu hi ha molts amants del vi que s'han acostat, no?, a nosaltres pels tastos i per la diversitat de, no?, de propostes. I si t'agrada el vi, doncs tens un descompte en els tastos que acabes fent números i dius, ah, mira, em surt a compte, doncs, perquè puc venir més, no? I, per tant, això també ho hem de dir, és així. Per tant, hi ha amics que només potser venen pel vi o pels tastos que, no?, que proposa l'equip de la taverna.
Quan feu sortides també tenen un preu especial.
Sempre fem aquesta diferència del preu i és una manera, doncs, com de compensar la quota. Però sempre anem dient que aquests amics ens interessa molt que ho siguin perquè estimen el que fem. Perquè si només ho fan pels diners... No és una qüestió.
No, llavors seria erroni. Jo penso que seria erroni.
Però els números surten.
Perquè els números... Bueno...
No sé si surten mai.
No sé si surten massa, exacte. Però...
Amb un li poden sortir perquè, sí, doncs, perquè pot, li, no? pot estalviar, doncs, potser, no? Una part. Però no és una qüestió només d'això, sinó és aquesta part.
Aquesta estima.
Aquesta estima,
sí,
no?
I després, o sigui, jo penso que la idea de que el museu s'obri amb temes diferents pot ser que capti més gent que potser no li interessa el, no sé, no li interessa el cinema, per exemple, o no li interessa el vi, o no li interessa la filosofia, però potser li interessa la música. Potser que anem per aquí, també. O sigui, que penso que és una cosa que se'n parla. I després que les trobades dels amics, el que penso és que val la pena que l'amic tingui veu i digui el que vol, el que no vol, que després es pot parlar, no? O donar suggerències de el que fem bé o el que es fa malament.
Sí.
Perquè a vegades són coses que no les pensem, perquè les donem percebudes. Vull dir, o no ens hi hem fixat, o no sé.
Per això diumenge va molt, ens anirà molt bé, no?, tornar a veure, no?, sí, quin és aquestes persones que estan a l'altra banda i ens poden suggerir. I sovint, doncs, entraríem moltes coses profitoses. Sempre diem que n'hauríem de fer més, no?, que podríem mantenir més aquesta finestra oberta, però també molts amics són com la Dolors, que venen i t'ho diuen, i per tant...
Ja parleu.
Ja parlem, no?
Jo crec que sí, perquè en les trobades jo sempre... Bueno, i tothom xerra, entre nosaltres xerrem i ens diem coses, doncs això m'ha agradat, això no m'ha agradat, he vist això, he vist allò, em sembla que això no funciona, o em sembla que això molt bé. Clar, vull dir, parlar, la comunicació és el més important. I vaja, estic a la ràdio, o sigui, està claríssim que la comunicació és el que ens fa que ens puguem entendre mínimament i puguem dir i respectar l'opinió de l'altre, perquè, esclar, hi ha gent que no està d'acord amb coses i tu li pots justificar el per què o no. I doncs, doncs tens raó o no, mira, és que això sí, ja està bé, però és que no pot ser. Perquè hi ha coses que no poden ser, encara que vulguem. No sé, o sigui, jo penso que...
Hem de recordar que és una visita, és una trobada especial pels amics, però si algú ens està sentint i diu, vull venir, també està convidat a venir.
A mi m'agradaria.
Sí, sí, sí.
A mi m'agradaria que vingués gent que no són amics.
Sí.
O sigui, no voldria que es pensés que inclús en l'agenda es diu una trobada dels amics, que no se sentís algú que en té ganes, que no és amic i pensi que no està convidat. Tothom està convidat.
Sí, és una bona manera també d'apropar-se no? a la figura de l'amic i, per tant,
i de veure...
potser de...
Clar, perquè l'amic en un moment determinat, a veure, pot fer... Pot ajudar el museu, de la manera que sigui. Vull dir, hi ha maneres.
Els amics que ens escoltin i vulguin acostar-se diumenge han de fer saber que vindran?
Si ho fan saber, està bé, perquè sempre... des de la gran Covid, sempre estem com... Sabem una mica més qui serem, no? I podem parar a taula o podem, o podem saber
que no és...
el que necessitarem. Ho agraïm molt. Les activitats gratuïtes intentem que saber i que la gent vingui ens fa molt feliç després d'apuntar-se. Per tant, sí, però poden venir sense, perquè ho fem a l'auditori, l'auditori és molt gran, sí. I per tant no crec que omplim sense tanta...
Home, si omplim no m'ho podria creure.
Seria un èxit fantàstic. De trobada dels amics.
Aquest diumenge a les 12,
sí.
A Vinzeum. Trobada anual dels amics de Vinzeum. I en la línia de mantenir portes obertes i establir sinergies i treballar plegats amb altres entitats i institucions de la vila, torneu a acollir part de l'Escola d'Hivern de la Garalda.
Sí. Precisament podríem dir que la Garalda és una entitat amiga, no? Que és una fórmula que encara no hem acabat mai d'escriure del tot, però tenim unes quantes entitats amigues amb qui tenim un conveni. I, per tant, la Garalda, no?, ens va venir buscar una mica per ser còmplices d'aquesta Escola d'Hivern, que a vegades s'assembla una mica també a la reflexió que fa el Vilapensa, i que, però que ells no concentren un cap de setmana per trobar-se i, no?, i pensar o no?, discutir al voltant d'un tema. I ens va agradar molt i vam dir que sí. I, per tant, enguany hi tornen, no?, hi tornem a ser i ells tornen a ser a Vinzeum.
I ens acompanya l'Eloi Cendrós, del Casal Popular La Garalda de Vilafranca, per presentar aquesta quarta edició de l'Escola d'Hivern. Junteu-vos. Eloi, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Eloi.
Bon dia.
Bon dia a tothom.
Tens pocs minuts, però ens has de fer...
Una mica de síntesi. Sonen tambors de guerra, no?
Sonen tambors de guerra. Sonen tambors de guerra i no és pas cap novetat, tampoc, no? Ni és que faci poc que soni, ni de fet una miqueta la... No, la selecció d'aquest tema per aquestes jornades, no? Com bé sabeu, cada any escollim un tema d'actualitat, no? Diguem-ne, que ens preocupa per vertebrar, per articular les jornades del Junteu-vos, doncs l'any passat el vam començar a definir, no?, al voltant de lo que és, bueno, l'escalada militar i els conflictes armats, però bueno, aquest any ha sigut una, no?, jo crec que hi ha hagut un auge inusitat, potser una mica esperat, no sé si necessàriament esperat, però bueno, que ha fet que la proposta, bueno, encaixi, no?, amb les preocupacions del moment, penso.
Una escola d'hivern que, amb aquest leitmotiv de sonen tambors de guerra, programarà conferències, taules rodones, espais de debat oberts a tothom. Comenceu dijous de la setmana vinent, 5 de febrer, justament a Vinzeum, a l'auditori, amb la conferència inaugural que dona el tret de sortida.
Uh-huh. Presentada per Antoni Segura, que és... de fet, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, una mica amb la idea de fer un primer acte, també com fem cada any, i que també com cada any fem el Vinzeum, que des d'aquí agraïm un cop més tota la bona disposició i encaix que ha tingut el projecte i la bona acollida. I en aquesta primera sessió, a les 7 del vespre a l'Auditori del Vinzeum, doncs una miqueta pretenem fer... Una contextualització de la situació, no?, o del tema. La conferència que farà Antoni Segura es diu Com fer front al nou ordre mundial dels autòcrates, i amb això una miqueta el que volem fer és dibuixar un context que ens permeti, doncs, a partir d'aquí, avançar cap al conjunt de taules una miqueta ja amb unes bases definides, no?, sobre l'estat de les arts de la qüestió.
Una escola que continuarà divendres, 6 de febrer, té lloc la setmana vinent, a les 7 del vespre, en aquest cas al Casal Popular, amb una taula rodona.
Mhm. Efectivament. La taula del divendres cerca presentar una mirada analítica, diguem-ne, sobre la qüestió de la guerra. En aquest cas, aquí ens nodrim de professionals que provenen del món del periodisme, de les ciències polítiques, que tenen dilatada trajectòria en aquest àmbit, i una miqueta complementant la feina que farà Antoni Segura, en aquí el que farem serà compartir mirades o perspectives sobre la guerra o els conflictes avui, no? Que en aquest sentit, una qüestió interessant és que podem veure que van més enllà del militarisme, per dir-ho estrictament, no? Parlarem de geopolítica, parlarem d'economia, de globalització, etc.
Qui participarà?
Doncs a la taula del divendres hi participen, si no vaig errat, la Bel Tu, la Sònia Andols i la Núria Camps Febrer.
I dissabte torneu a Vinzeum per acomiadar aquesta escola.
Correcte. A les 12 del migdia disposem de... Bueno, oferim la taula anomenada L'Esquerra i la Guerra, que serà protagonitzada per Jordi Almadans, Gabriela Serra i Arnau Carné. I en aquest cas, en aquí, a diferència de les primeres, dels primers actes del Junteu, no, que tenen una finalitat més analítica, no, ajudar-nos a pensar sobre la qüestió de la guerra, en aquí tenim una taula molt més centrada en el que ve a ser la discussió política, no, sobre la guerra. Des de les esquerres hi ha podríem dir, dificultats o dilemes per pensar aquesta qüestió, no? Són dilemes que tenen a veure amb... No sé, a vegades les discussions que tenen a veure amb militarisme versus el discurs de la pau, què passa en contextos de guerra en nacions sense estat, per on passa el projecte d'un estat, no, on queda l'exercit en el projecte d'un hipotètic futur estat. Són un conjunt de discussions que tenen un caràcter molt més polític, no tan analític, i que ens oferiran, doncs, aquestes tres persones convocades.
Eloi, per què serà interessant acudir a alguna d'aquestes propostes? Per què recomanes aquesta quarta escola d'hivern?
Bé, l'escola d'hivern de la Garalda ha tingut sempre aquesta finalitat, no? Que es podríem dir aquesta doble finalitat, d'arrel molt, molt marxista, no? Podríem dir que és aprendre i pensar sobre un tema per decidir com actuar-hi, no? Aquesta idea de formar-nos per intervenir, no?, en certa mesura. Llavors, el Junteu-vos el que pretén una miqueta és això, no?, generar una mirada informada sobre la guerra que permeti d'una manera o altra prendre decisions polítiques, no?, veure com ens organitzem en clau popular, en clau associativa, no? I, per tant, penso que el Junteu-vos pot ser un espai interessant per, d'una banda, pensar, no?, o escoltar veus de forma reposada que vinguin a parlar sobre aquesta qüestió de la guerra, no?, que em sembla que és un tema que és difícil de pensar per la seva... No sé, múltiples caps i formes que pot prendre, però d'altra banda també, doncs, per aquelles persones que estiguin més interessades en veure què fer, no?, davant de contextos que orbiten al voltant de la guerra, doncs pot ser un espai interessant. I deixeu-me que afegeixi, perdó, que m'he deixat de comentar que tenim dos moderadores de luxe per acompanyar-nos en aquestes jornades, com ja fa temps. En aquest cas, divendres tenim la periodista Laia Conomé i dissabte la periodista i comunicadora Laia Paretes. Aquí, des d'aquí, volem agrair un cop més la feina que fan amb el Junteu-vos.
Fantàstic.
És la quarta edició del Junteu-vos, d'aquesta escola d'hivern de la Garalda, que es desplegarà a partir del 5 i fins al 7 de febrer entre el Casal Popular La Garalda i Vinzeum, i que ens ha resumit. Mil gràcies, l'Eloi Cendrós. Que vagi molt i molt bé.
Gràcies a vosaltres per aquest espai.
A reveure.
Fins aviat.
Gràcies.
A reveure. Adéu.
Adéu.
De fet, dues de les tres propostes són a Vinzeum. Sereu la casa gran d'aquesta quarta edició.
És cert que al Vinzeum li agrada molt recollir activitats diferents i, per tant, és una sort poder fer aquestes col·laboracions. I, per tant, altres entitats que ens venen a buscar per donar contingut a l'agenda ens agrada molt. Són amics, no?, proactius.
Sí, exacte, són amics actius. Que, clar, els amics han de ser actius. Perquè clar, jo puc tenir un amic, però si no el veig i no m'hi comunico...
Si no proposa, no?
I no proposa, exacte. O no ens ataca, és igual, però que faci, que digui alguna cosa.
Dolors Bosch, representant dels Amics de Vinzeum, i Jordi Ribas, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui juntament amb l'Eloi Cendrós. Bona setmana, que vagin bé totes aquestes activitats.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Oye, quiero la estrella de eterno fulgor.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Fem un darrer repàs a l'actualitat dins les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'Alt Penedès i el Garraf tanquen l'any amb un rècord d'ocupació, tot i una moderació del ritme de creixement. El Servei d'Iniciatives Econòmiques ha publicat les dades del quart trimestre del 2025 sobre l'ocupació a l'Alt Penedès i el Garraf. Les xifres mostren que l'ocupació manté una trajectòria positiva en termes interanuals, amb un sector serveis consolidant-se com el principal motor de creixement. Tot i això, el ritme de creixement es modera. En el cas de l'Alt Penedès, el quart trimestre de 2025 registra 37.075 persones assalariades, una xifra que representa un augment trimestral del 0,88% i un increment interanual de l'1,10%. El sector serveis es consolida com el principal motor de creixement amb un augment del 2,24% en el trimestre i gairebé dos terços de l'ocupació assalariada. Anéssim atropellament a la C31 a Cunit. Una persona ha resultat ferida mentre creuava la via per un pas de vianants. Diumenge a la tarda, un home de 34 anys i veí de Sant Cugat va ser atropellat a l'avinguda Barcelona de Cunit, concretament a la travessia de la carretera C31 al pas pel nucli urbà. L'afectat creuava la carretera per un pas de vianants a l'alçada de la farmàcia del comerç Clarel quan va ser impactat per un turisme tipus monovolum. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar la policia local i el sistema d'emergències mèdiques que van atendre l'home, que presentava ferides lleus, i va ser traslladat a l'Hospital Sant Antoni Abat de Vilanova per fer la seva revisió i l'assistència mèdica. La C31 a Cunit és un punt conflictiu on es registren reiterats atropellaments, ja que la travessia passa pel centre urbà i els veïns han de creuar-la sovint per les seves activitats. En molts casos es considera que una de les causes dels accidents és l'excés de velocitat. Aprovada la convocatòria d'una plaça d'enginyer o enginyera tècnic a l'Ajuntament de Gelida. L'Ajuntament de Gelida ha aprovat la convocatòria d'un procés selectiu per cobrir de manera definitiva una plaça d'enginyeria tècnica com a personal funcionari de carrera i crear una borsa de treball per futures substitucions o vacants temporals. La plaça del grup A2 es cobrirà mitjançant el sistema de concurs-oposició i tindrà una jornada del 60% de la jornada setmanal adaptada a les necessitats del servei. Paral·lelament, la borsa de treball permetrà cobrir necessitats temporals en règim d'interinitat. El termini per presentar sol·licituds és de 20 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci al Diari Oficial de la Generalitat fins al 23 de febrer. Les sol·licituds es poden presentar presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Gelida o telemàticament mitjançant una instància genèrica. Les bases de la convocatòria i tota la informació es poden trobar al web municipal. I Pacs prepara la seva rua de carnaval. L'Ajuntament de Pacs organitza per divendres de la setmana que ve, 6 de febrer, la rua de carnaval del municipi conjuntament amb la comparsa local La Disbauxa de Pacs. Aquest any la rua de carnaval arriba a la seva 6a edició i començarà a 8:45 del vespre a l'Avinguda Diputació. La rua preveu reunir una desena de carrosses i comparses formades per grups de persones dels diferents municipis del Penedès. En acabar la rua de carnaval hi haurà una exhibició de cada carrossa a la pista Alcalde Josep Soler.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Al Penedès en xarxa, ara obrim l'agenda per detallar-vos un parell de propostes d'activitats. La primera és la presentació d'un quadern editat per l'Ateneu Mugenc, dedicat a les víctimes de la Guerra Civil a Olèrdola. Des de Canal 20 ens ho explica el Raimon de Cara.
Aquest divendres, al local 9 de Moja, es presenta a 8:15 del vespre el quadern Entre el silenci i el record, que és obra de l'Arantxa Torres i el Daniel Pere. Avui ens acompanyen els dos autors d'aquest llibre. Arantxa, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
I Daniel Pere, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Autors d'un llibre que va sobre els esdeveniments, s'anuncia així, a Olèrdola durant la Guerra Civil. Què conté? Podem precisar una mica què és el que podrem veure en aquest llibre?
Llegir. Sí, tant. Doncs qui vulgui llegir-lo doncs trobarà la història de la Guerra Civil i la repressió franquista, però posant el focus a casa nostra, a Olèrdola. No es trobaran grans batalles, ni es trobaran protagonistes coneguts i famosos, sinó que trobaran noms i cognoms de persones que són del municipi o van ser del municipi, d'històries de famílies trencades, de pèrdua, però també de lluita, d'ideals, de moltes sensacions que crec que sorprendran els lectors.
Per fer un llibre d'aquest volum, 220 pàgines, ha calgut molta feina i també molta recerca. Anar a triar i remenar per moltes fonts, documentals, també orals.
Bueno, en aquest cas el Pep ens ha ajudat moltíssim a fer tota la cerca.
Josep Tort.
Sí, el Pep Josep Tort. Ell va fer ja tota una cerca abans de molts carpesans que té guardats, en els quals nosaltres, més que anar a fer aquesta recerca, que ja més o menys estava feta, ell ens ha pogut passar molta d'aquesta informació, tant de cartes de milicians que van enviar a casa, com d'expedients, com de judicis, com cèl·lules de presó, és a dir, que teníem molta, molta informació. Per aquesta raó, pues, una de les coses que diem és que és el primer volum.
El primer volum, que parla també de la repressió de la guerra, durant la guerra i després, quan guanya l'exèrcit franquista. De què estem parlant? Quina dimensió té aquesta repressió? Perquè aquí
bueno,
podem parlar de molts matisos, no, que vol dir repressió, però en qualsevol cas sí que la quantifiqueu.
Nosaltres, en aquest cas, ens hem basat només en la repressió d'aquelles persones que van perdre la vida. Llavors, era una miqueta la dignificació d'aquestes persones, de dir, bueno, sabem que va haver-hi gent que va morir, sabem que va haver-hi moltíssima gent que va morir a tota Espanya, però dins del municipi d'Olèrdola, què va passar? Llavors, ens hem centrat molt en aquest primer volum en veure aquestes 62 persones que van perdre la vida, en quin moment van perdre la vida, sí, i quines són les raons per les que va passar. Quan parlem de repressió, tenim algun cas de l'inici de la guerra en què els republicans, sobretot de part de fora del municipi, van venir aquí i van arribar a matar algunes persones, però també tenim la repressió de després de la guerra, pues que aquestes persones que van anar a la presó i van tenir pues pena de mort.
Que entenc que són uns noms, una xifra que ve a complementar i segurament ampliar un treball de no fa massa anys, tots els noms que va editar l'Institut d'Estudis Penedesencs, també amb referències a Olèrdola.
Sí, la veritat és que és una de les fonts en les que ens hem pogut basar, perquè a l'hora de fer, no, tot el redactat, hem hagut de buscar fonts específiques d'aquest període temporal, hem hagut d'anar a arxius, a remenar papers, i també, com deia el Dani, el grup de recerca històrica s'ha dedicat també a fer entrevistes amb familiars, a buscar expedients de presons i de més en altres arxius. Llavors, la suma de tot plegat, doncs, la teniu aquí en paper.
En aquest llibre que es presenta aquest divendres i que és editat per l'Ateneu Mugenc. Us ha sorprès quina conclusió es pot extreure i si us ha sorprès la xifra de víctimes i les motivacions d'aquestes morts?
Jo més que sorprendre amb la xifra de víctimes, és més els casos que es van donar, no? La situació en si. Com en un poble que estava molt lluny de la primera línia de guerra podia haver tingut aquests casos i després tota la repressió que va haver-hi tan forta, en alguns simplement per haver sigut part d'un sindicat o haver tingut una vida activa durant els anys de la República.
Això ja li va costar la vida a algunes persones. 62 persones, comptabilitzeu en quin període?
Bueno, sobretot és del 36 de mateix i de l'inici, fins ja pues, als anys 40 i pico.
Aproximadament sí, sí. 42.
42, no?
Per això. L'últim cas, més o menys, sí. És sobre el 42.
Clar, aquí trobes casos doncs, des del milicià que va a la guerra de manera voluntària, amb aquells casos no, que per haver participat de sindicats, de tenir una vida activa o de qualsevol altre motiu, perquè a vegades a través dels sumaríssims veiem casos que dius, bueno, perquè era una acusació d'un veí, no se sap si per interès o per necessitat o pel que sigui, doncs acaba acusant un veí que acaba anant a la presó i aquest acaba sent afusellat al Camp de la Bota, per exemple.
un dels interessos d'aquest llibre, un dels interessos per poder tenir aquest llibre, és veure aquestes vivències concretes, les històries que gairebé en primera persona, si no de manera directa, en primera persona, aquestes víctimes expliquen a través de cartes als seus familiars, i que vosaltres heu pogut tenir, valorar-les i també publicar-les en el llibre.
Bueno, aquesta és la segona part del llibre, perquè el llibre estaria dividit en dues parts.
Sí.
Una primera part on s'intenta contextualitzar i situar una miqueta què ha passat tot, i aquesta segona part del llibre sí que és una cosa molt més personal, perquè el que fem és crear 62 fitxes en els quals a cada fitxa se li posa el nom de la persona, on vivia, on va néixer, quins familiars tenia, i després se li donava una part més, seria una segona part de la fitxa en la qual, pues, per què? O sigui, què va passar? Per què aquesta persona va perdre la vida? I totes les observacions que hem pogut aconseguir. Perquè moltes vegades tenim poca informació d'aquestes persones, a l'haver passat tants anys i haver passat tot el procés de que molts dels documents es van destruir, tenim informació, però no de tots per igual.
Estem d'aquí a poc, a 90 anys a punt de fer-se de l'inici de la Guerra Civil, i parleu del record, que encara és necessari reivindicar el record.
Sí, la veritat és que s'explica el llibre. Aquest llibre neix d'una pregunta i un deute. No? La pregunta és per què tan joves van deixar-ho tot, família, terres, tot, per anar a la guerra. I el deute no és aquest record de les famílies que van tenir tancades, van estar silenciades, doncs, per el règim franquista o perquè les mateixes famílies s'autoimposaven aquest silenci. I sempre és important, no?, recordar, no? Sempre diem que cal recordar el que ha passat, els errors que s'han comès, no?, per no cometre'ls de nou amb el futur, no?, i d'aquí el títol.
Suposo que és una invitació a seguir aprofundint en aquest tema, també en l'àmbit local, perquè de material que heu anat recopilant en teniu suficient com per fer un segon volum.
I un tercer i un quart.
També.
Sí, la veritat és que hi ha tant de volum, no?, recollit amb les investigacions prèvies, i es diu el llibre, que és el número 1 de la col·lecció, i que n'hi haurà darrere, n'hi haurà uns quants més.
Una miqueta la part de poder desenvolupar la primera part del llibre, de contextualització. Allà hi ha tantíssima informació que gairebé cada capítol de la contextualització podria donar per un llibre. I llavors una miqueta el fet de dir que és el primer volum és perquè hi ha prou informació com per poder aquesta primera part ampliar-la molt més.
I preveieu, es pot donar la possibilitat de que a través de que es difongui el llibre i que de familiars que el puguin tenir puguin recórrer a vosaltres i dir, escolta, en comptes de 62 n'hi ha més.
Sí, la veritat és que...
Es pot donar el cas.
Bueno, es va donar el cas amb aquest en concret, que el dia que anàvem a enviar-lo ja a impremta, parlant amb una veïna que té un familiar que va morir durant la guerra, doncs ens va portar unes fotografies i, bueno, unes informacions que no teníem, es van poder incloure a última hora, però esperem i desitgem que, arrel de que es faci difusió d'aquest llibre, doncs hi hagi algú més que, remenant calaixos o perquè a casa seva recordi alguna història que l'han explicat, doncs ens digui, ostres, pues, a casa també hi havia un familiar que va morir, o que ens doni més informació dels que ja tenim. No? Estem més que oberts a rebre informacions noves o complementàries per aquest llibre, i si pot ser pels següents, doncs també millor.
L'Arantxa Torres i el Daniel Perea són socis de l'Ateneu, amants de la història, malalts, doncs, per aquestes recerques històriques. En el cas del Daniel és mestre, i l'Arantxa, entre altres referències, per haver estat regidora també de l'Ajuntament d'Olèrdola, vinculada amb una comissió de l'any Mir Geribert. Suposo que és tota, vaja, una excepció agradable tenir una entitat com l'Ateneu Mugent que generi aquesta quantitat d'activitat i també de producció bibliogràfica.
Bueno, jo, ja ho he dit moltes vegades, jo sóc nouvingut aquí al municipi, fa 4 anys que vinc aquí, però perquè la meva parella és nascuda aquí a Moja, i em va impactar moltíssim quan vaig arribar aquí i vaig començar a conèixer l'Ateneu Mugent, perquè és que jo vinc de Sant Sadurní d'Anoia i allà hi ha moviment, però el volum de moviment que hi ha aquí per la quantitat de persones és brutal. És a dir, ja sigui per les activitats que fan pels meus fills, que les disfruten, o pel tema de la recerca o totes les activitats que munten. Realment jo vaig quedar-me molt parat de quin volum de feina mou aquest Ateneu.
Per la meva part, doncs, per mi és increïble. Jo, abans de ser regidora, també havia participat d'altres entitats, després també... Però quan era l'època que vaig ser regidora de Cultura, doncs, veus el moviment de les entitats, per la meva experiència, tant amb una entitat com després també la regidoria, del que costa tirar endavant una entitat i veure l'estructura que ells han sigut capaços de mantenir i que al llarg dels anys veus que amplien activitats, que amplien també amb socis i que les seves activitats doncs, són lluïdes i participades per tot el municipi, doncs per mi m'omple d'orgull i d'enveja, perquè la veritat és que sé que costa molt tirar endavant una entitat així.
Doncs una d'aquestes activitats és la presentació del llibre aquest divendres a 8:45 del vespre al local 9 de Moja. Al finalitzar hi haurà una copa de cava per als assistents. Gràcies per explicar-ho a Arantxa Torres, Daniel Perea, i que vagi molt bé.
Sí, moltes gràcies.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
La segona proposta de la gent del detall ens porta cap a la seu de Creu Roja, al Penedès, per conèixer un nou curs impulsat en col·laboració amb l'Ajuntament de Subirats per dones en situació de vulnerabilitat. En té més detalls el Miquel Cuenca.
Doncs nosaltres avui que ens trobem a la seu de la Creu Roja aquí a Vilafranca, la Creu Roja de l'Alt Penedès, estem amb la Gemma Roca, i és tècnica d'ocupació aquí a la Creu Roja i és la que també porta endavant aquest projecte que comentàvem, aquest curs per dones en situació de vulnerabilitat que es fa en col·laboració amb l'Ajuntament de Subirats. Bon dia, Gemma, què tal?
Bon dia, molt bé.
Comentàvem un curs que es tirarà endavant a partir del març, però ja s'està treballant des de fa temps en aquest curs.
Correcte, t'explico una mica. Nosaltres portem el projecte que és Puentes per la Igualtat, és un projecte que és un itinerari per cada dona que ens arriba, només és per dones. Llavors fem sessions individualitzades, una mica personalitzades en funció del perfil que ens arriba, perquè cada dona té la seva motxilla i les seves característiques, i llavors també fem sessions grupals. Dintre del projecte també oferim la possibilitat de que facin una formació capacitadora, que és el que començarà el dia 23 de febrer. Llavors, aquesta formació capacitadora són 150 hores que les dones podran fer i es podran formar en el sector de l'hostaleria. Posteriorment, quan acabin, es farà durant un mes aquí a l'Assemblea de Creu Roja, quan acabin podran fer pràctiques en empreses, en hotels, en restaurants, i també un cop acabat tant el curs de capacitació com si no volen fer el curs de capacitació i estan dintre de l'itinerari de Puentes per la Igualtat, fem que les empreses vinguin aquí a l'assemblea i els hi facin entrevistes curtes per veure si els seus perfils poden encaixar en alguna de les ofertes que ells tinguin.
Per tant, a més d'oferir l'opció de fer aquest curs a nivell teòric i pràctic, també feu un acompanyament laboral a aquestes dones.
Sí, correcte. Els ensenyem una mica a que refacin el seu currículum, a que es donin d'alta correctament en els portals de feina, perquè a vegades m'arriben i em diuen: escolta, jo ja estic apuntada a tot, però no em truquen de cap lloc. Bueno, vale, però anem a mirar com estàs apuntada, perquè a vegades, quan jo miro els seus perfils, realment no mostren tota la informació que les empreses necessiten saber d'aquestes persones, no? Llavors, curem bé la seva experiència, la seva formació, treballem la seva marca personal, treballem les seves fortaleses, les seves debilitats, assagem com s'han de presentar en una entrevista de feina, perquè hi ha gent que ho té molt per la mà, però hi ha gent que ve d'altres països i no saben ben bé la dinàmica de com funciona, de com fer una entrevista. Llavors les preparem perquè no els hi agafi de sorpresa quan vagin a fer una entrevista. I quan ja hem aconseguit tenir tot el procés de que hem aconseguit que trobin una feina, que és aquest l'objectiu, llavors també han de saber una mica quins són els seus drets i les seves obligacions, perquè moltes de les dones que nosaltres atenem pues, tampoc han vist mai a la seva vida una nòmina, ni un contracte, ni saben què els hi pot passar si arriben tard a la feina. Llavors una mica que tinguin una idea global de, vale, trobar feina és un procés, però i un cop l'has trobat, també hi ha uns drets i unes obligacions. I bàsicament el que fem en el projecte és això, ho faig a través de sessions individuals, que elles, les agendo, venen amb mi, i llavors mirem la casuística de cada una, i les sessions grupals, pues les fa un voluntari, una persona que ha treballat durant molts anys en l'empresa, en el Departament de Recursos Humans, i llavors les pot guiar una mica en què és el que elles han de dir a l'hora d'anar a una entrevista, el que no...
Aquest curs, que comença el 2 de març, que és en col·laboració amb l'Ajuntament de Subirats, això vol dir que la part pràctica es fa en empreses del municipi o són els alumnes i les persones que fan el curs que són del municipi?
A veure, tenim la intenció de que es faci aquí en el municipi. L'empresa que ens farà la formació és l'empresa Eulen, que és una empresa molt gran de serveis de manteniment, d'hoteleria o de manteniment, de neteja. Llavors, el que nosaltres tenim la idea és que puguin fer les pràctiques dintre de la mateixa empresa que proveïdora de la formació, que és Eulen en aquest cas. Llavors, si no és en els hotels d'aquí de Vilafranca, serà per la costa, tipus Vilanova, que també tenim la seu a Vilanova. La idea és que la persona que faci el curs, la capacitació, pugui desplaçar-se al lloc de les pràctiques, perquè clar, si no, quina és la gràcia, si després no es poden desplaçar o no poden anar a fer-les. Llavors, nosaltres tenim una figura, que és la figura de la prospectora, que és ella la persona que està en contacte amb les empreses, i de Neulen, que serà la nostra empresa proveïdora, que és la que ens ha de buscar les pràctiques, com la nostra prospectora, que està en contacte amb les empreses, seran les persones que facilitin a l'usuària que pugui fer les pràctiques.
Per tant, entenc que l'Ajuntament de Subirats és qui ofereix aquest curs en col·laboració.
Sí,
per
sí,
tant,
sí.
Únicament el gran gruix d'alumnes seran de la zona de Subirats.
Sí, correcte. Ens podeu derivar usuàries, participants que estiguin en situació de búsqueda de feina, sobretot molt important que tinguin papers, que estiguin autoritzades a treballar, perquè a vegades sí que és veritat que rebem altres perfils que encara no tenen el NIE. Llavors aquestes persones, malauradament, queden dintre d'un altre paraigües. Nosaltres només podem agafar aquelles dones que ja estan autoritzades a treballar, que en el seu DNI posa, bueno, NIE posa autorització a treballar. I res més, han de ser majors d'edat, han de tenir la disponibilitat de poder venir durant... Començarà el 23 de febrer i la part teòrica durarà un mes. Després, abans de Setmana Santa, faran una setmana de pràctiques i després de Setmana Santa una altra, per tant acabaran a l'abril. Hauran de venir cada dia aquí de 9:30 a 2:30, ja ho hem organitzat així a l'horari perquè els doni temps de si tenen nens a l'escola que els puguin acompanyar i que després puguin venir aquí a fer les sessions teòriques. I res, ja ho hem fet altres anys, no dintre del projecte de Puentes, sinó en altres projectes, i la veritat és que ens ha funcionat bastant bé.
El curs va destinat a dones en situació de vulnerabilitat.
Correcte.
És un perfil que des de la Creu Roja seguiu recurrentment, és un perfil malauradament important.
Sí, el perfil de vulnerabilitat, clar, és molt ampli. Poden ser dones, pues des de violència de gènere, dones migrants que potser tenen la formació i la capacitat però que no tenen els seus títols homologats, dones que per algun motiu tenen alguna discapacitat i el mercat tendeix a excloure-les del mercat laboral, i per tant aquestes dones, moltes de les que rebem, estan en una situació de vulnerabilitat perquè no tenen cap font d'ingressos o el que sigui, o perquè són dones, doncs això, de violència de gènere, que els falta una mica de seguretat en si mateixes. Llavors aquí doncs també treballem tot això.
Van un pas enrere de la societat,
sí,
malauradament.
Sí, van un pas enrere, correcte. Clar, són dones que... ahir, per exemple, tenia un cas d'una persona que tenia una formació espectacular i aquesta dona ha tingut violència de gènere. Llavors, ha perdut tota la seguretat en si mateixa i és una persona perfectament capaç de sortir a tenir una feina, però ara mateix no es veu capaç. Llavors, el que fem és acompanyar-la, fem un acompanyament perquè aquesta dona pugui sortir, pugui tenir les mateixes oportunitats que tenim qualsevol de nosaltres.
M'has comentat que aquest curs l'heu fet també amb altres projectes i que té una inserció laboral o almenys uns resultats que per vosaltres són satisfactoris.
Sí, ens demanen un mínim d'atenció d'usuàries global dintre del projecte de Puentes de 48 persones i de la formació capacitadora ens demanen 15 persones. L'any passat, de les 15, et diria que unes 11, 11, entre 9 i 11, van trobar feina. L'any passat sí que ho vam fer de mosso de magatzem, però el que sí que ens vam adonar és que el desplaçament era per polígons. Llavors era més complicat que elles poguessin arribar a determinats llocs de treball. Llavors aquest any hem decidit canviar una mica el sector per facilitar que elles puguin arribar als llocs de feina.
En transport públic.
En transport públic, correcte.
Doncs Gemma, moltes gràcies per atendre'ns avui aquí a la gent del detall al magazín Penedès en Xarxa.
Un plaer, gràcies.
Queden uns minutets per posar el punt i final aquest dimecres a l'antena del Penedès en Xarxa i els aprofitarem molt bé. De fet, no són ni minuts, són segons, amb aquest Crazy Little Things Called Love a càrrec de Queen. Fins demà. She gives me heart, don't feel it. She leaves me in a cuckoo's window.